Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Jo sóc així, inquieta.
Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Tu ets com el vent que porta el so de les ones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo puc escoltar-les quan és moment de jugar, si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
Et juro que...
Paraules, 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 només dius paraules que no em diuen res.
Aquest és el programa número 173, vuitè d'aquest any 2024. Molt bona nit a tothom. Avui és el dia, tenia posat el dia de l'altra setmana, dia 16 d'abril de 2024, i ara a les 8 del vespre fem el 15è programa d'aquesta novena temporada. Aquest dissabte s'ha celebrat l'Oncodines Trail, prova esportiva i solidària alhora, que enguany ha pretès aconseguir 200 equips, fita aconseguida, ja que eren 227, amb més d'un miler de participants, i una recaptació de 200.000 euros, fita que és a punt d'aconseguir-se, però encara falta el tancament definitiu. Tots aquests actes que recapten, siguin del tipus que siguin, donen un sentit a la vida, la solidaritat vers els altres, en forma de col·laboracions per poder finançar investigacions, per conèixer més les malalties, i pel benestar de les persones fan pensar que no són encara a punt de l'extinció. Mentre actes com aquests es produeixen, hi ha que seguir confiant en la raça humana que ens en sortirem. Tanmateix, dijous passat, vam tenir el tal com raja Juan Carlos Unzué, qui pateix ELA. Sap de bona mà tot el que s'ha de patir per aconseguir simplement viure amb dignitat quan una malaltia com la seva no ho permet. Aprofitem, com sempre, al principi dels programes per saludar les persones que el fan possible, que es desenvolupi i arribi a vosaltres durant tota la temporada. Per tant, Anna...
Hola, bona nit. Bé, molt bé.
Sempre comencem per l'Anna, perquè sí. Comença per A.
Per això, això va per l'alfabètic.
Favoritisme, favoritisme.
Tot bé?
Bé, bé, avui en fred, eh?
Ara sí, ara aquesta fresca, tarda ha començat a fer fresca. La veritat és que hem passat un cap de setmana calorós.
Sí, molta calor aquest cap de setmana.
L'Oncodines bé, no?
Sí, sí, molt bé, molt bé.
Vam passant-nos-ho bé?
Sí, sí. Molt bé, molta gent i molt maco, va ser tot molt maco.
Marina, què tal?
Bé, 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 bé.
Sí, jo també et vaig veure amb diverses fotos per allà de l'Oncodines.
Sí, que ja sí, també. Sí, vaig estar tot el dia, tot el
ja
dia.
Estaven, sí,
però
sí.
Molt bé, sí, sí, com cada any, vam superbé. Passar, bé, molt bé, molt bé. Una organització de 10.
Sí, sí, això sí, la veritat és que...
A l'estaf me trec el barret.
Coordinar 1.200 persones i coordinar 270 voluntaris i coordinar que no falli res és verdaderament molt complicat. I a més havent caigut una xarxa telefònica, que això encara té més mèrit.
Sí.
Pau, què tal?
Hola, bones.
Bones, com estem?
Bé.
Ja acabem? Ja ens graduem?
I bueno, encara queda uns mesos.
Sí, bueno, però ja això
quasi,
està...
Quasi,
ja
quasi.
És la butxaca, eh?
Hi ha un parell de programes
ja
més.
Després haurem de finançar un màster per poder
sí,
continuar.
Sí, sí.
Eh?
A veure.
Bueno, sempre hi ha una rotonda aquí, vull dir que per finançar hi ha mil maneres per poder-ho fer.
Els semàfors em posarà.
Res, doncs llavors, com diem sempre, a més la Gemma, a veure si ens passa la seva secció i podem també fer-la. I amb ells desenvolupem, com sempre, aquest programa i fem que tots siguem coneixedors de fets i persones i passem una estona entretinguda, interessant i relaxada. Per tant, Marina, comencem. Què va passar un dia com avui? Doncs avui començarem a veure què ens ha portat el Pau. Què va passar un dia com avui, Pau? O un dia al voltant d'avui?
Doncs un dia al voltant d'avui. Avui només porto dos esdeveniments.
Del dia?
No. Del dia només va ser que Zapatero va ser investit com a president i poca cosa més. Per tant, no ho trobava entretingut i he buscat dies enrere. Com, per exemple, el diumenge 14 d'abril, que vam celebrar la commemoració de la Segona República, una Segona República que la menciono molt en aquest programa. Però bé, feia 93 anys que a Catalunya es proclamava una república catalana, que només durarà fins al 17 d'abril, per tant, fins demà. Durarà 3 dies, que és potser més llarga.
Hi ha altres coses que han durat menys.
Potser és la més llarga. I que fins i tot té un impacte fins avui en dia, perquè es va aconseguir la Generalitat, que ja ho veurem ara quan ho expliqui. Per tant, el 14 d'abril del 1931 es celebraven unes eleccions que posaven final a la dictadura de Primo de Rivera i uns quants dictadors, com el general Berenguer. Però molt poca gent es pensava que també posarien final al regnat d'Alfons XIII. I com ja vaig explicar en el passat programa, no, fa dos programes, les eleccions les va guanyar un partit liderat per Francesc Macià, que havia nascut un mes abans, que era Esquerra Republicana, i que va ser el partit més votat pels treballadors i la petita burgesia catalana. I els resultats a nivell espanyol van ser molt parells. De fet, van guanyar els partits monàrquics. Però el poble havia decidit ja en les votacions un canvi. Tota la classe treballadora, o gran part de la classe treballadora, a la ciutat sobretot, havia votat de partits republicans. I, per tant, la gent estava cansada i Eibar, junt amb Barcelona, van ser les primeres ciutats on es va proclamar aquesta república, que casualment són dues ciutats industrials. Per tant, totalment, els treballadors van fer la força. I Barcelona és curiós, tenim una història una miqueta estranya i peculiar, perquè es va declarar un parell de vegades la república. Primer va ser Lluís Companys, que va pujar al balcó de l'Ajuntament de Barcelona, la va declarar, va penjar la bandera republicana. Però Macià, quan es va enterar, va anar corrents a l'Ajuntament de Barcelona, se'l veia bastant enfadat amb el que havia fet Companys, que no havia estat consensuat entre els dos, i de fet van tenir una conversa molt forta, segons diuen, i després Macià és qui va sortir al balcó, i sí que sí, és oficialitat de la República, aquesta vegada la catalana, dins d'una confederació ibèrica.
De repúbliques espanyoles, sí.
Que és una miqueta arrabassat, però que tenia... té sentit amb la idea de Macià, que és federalista, per tant...
Seria com els Landers alemanys, per dir-ho.
Una miqueta, tot i que era molt independentista, Macià. Per tant, tot això no va agradar gens a Madrid. De fet, es va declarar la república abans de que es declarés a Madrid. Per tant, ens vam avançar i ens vam posar en una federació que encara no existia. Per tant, és algo una miqueta difícil.
Eteri.
Exacte. I de fet, com ja he dit, a Madrid no va agradar gens. Per tant, a partir d'aquí començaran 3 dies on la gent, els militars, que no saben si atacar o no a Macià...
No saben qui mana, vamos, directament.
La gent no sap si hi ha república, si hi ha monarquia, els polítics catalans tancats a l'Ajuntament no saben tampoc què fer, i per tant es declara la República d'Espanya i envien dirigents republicans espanyols a parlar amb els catalans i de fet aconsegueixen que s'elimini la República Catalana, però a canvi, diuen que Macià és qui aconsegueix aquesta Generalitat que havia sigut eliminada o derrogada el 1714, per tant, molts anys endarrere. Però bé, la figura de Macià és important en aquesta República Catalana, però És un dels polítics catalans més importants, és l'avi de Catalunya, però molt poca gent sap que va fer una carrera militar. De fet, ell va començar sent un militar espanyol i es va separar de l'exèrcit quan els militars van atacar el Cucut i diferents diaris que feien crítica
al govern.
Al govern espanyol i a la monarquia. De fet, el govern central va donar suport a l'exèrcit i Macià va decidir marxar de la branca militar i centrar-se en la seva carrera política catalanista. I, de fet, el 1922 va fundar Estat Català, que és mig polític, mig paramilitar. I, de fet, en Primo de Rivera es va haver d'exiliar a París, perquè era una figura perillosa, sobretot per la idea catalanista. I allà a París ajuda a diferents aixecaments anarquistes que hi ha a Catalunya per intentar que caigui el règim de Primo. I també és curiós perquè anirà a Moscou a buscar suports d'altres països per en una possible república catalana.
No sé què em sona,
de fa poc. Però el 1926 farà un dels aspectes més importants de la seva carrera, que és el complot de Prats de Molló, que és una idea d'invadir Catalunya des de França amb el seu propi exèrcit i aconseguir crear la República Catalana. Però bé, aquest és un intent, no va funcionar del tot i serà detingut. De fet, el portaran a Brussel·les, on serà detingut. Després marxa de la presó, se'n va a Sud-amèrica. Allà intenta fer també contactes amb Cuba i després ja sí que sí vindrà a Catalunya, on serà un personatge molt popular per l'intent de fer la República Catalana. I, de fet, és quan torna i ja funda Esquerra Republicana i és el que ja coneixem de les eleccions. I l'altre esdeveniment...
Abans que acabis amb aquest,
sí.
El dia 14 és internacionalment el Dia de la República, el dia 14 d'abril. Mm. Va fer coincidir això amb el Dia de la República? Perquè tot el món, el Dia de la República, a França, celebra sí. El Dia de la República el 14 d'abril.
Jo diria
també.
Que no, perquè les eleccions les va posar un règim que volia seguir amb la monarquia.
M'entens per això, no?
Sí,
és que
sí.
És curiós perquè el dia 14 és el dia que se celebra el Dia de la República. Arreu del món, tot el que celebra el Dia de la República és el 14 d'abril. En canvi, en aquest cas, sembla que s'hagi fet expressament que fos aquell dia.
No,
però no.
O potser ve d'aquí.
Simplement
no sé,
era
no
una curiositat, a veure si la sabies.
No? Això no ho sé.
Vale.
I l'altre esdeveniment és, hem de tirar més enrere, el 12 d'abril, per tant, un 12 d'abril de 1924, succeeix el pitjor accident de la història del metro de Catalunya, que va, evidentment, a Barcelona, quan s'estaven construint la línia, avui en dia línia 1, que en aquell moment era la línia transversal, on van morir 11 treballadors i 9 més van resultar ferits. Que l'accident, per concretar-ho, va ser... entre el carrer Rocafort i Tarragona, per tant,
entre Espanya i Rocafort,
les obres del metro havien començat el 1922, que construir un metro, evidentment, és molt dur, i més en aquell moment, que no hi havia la tecnologia d'ara. Ara se'ns encalla una tuneladora.
Imagina't,
i amb pic i pala encara era pitjor. De fet, no paraven, hi havia torns de nit i torns de matí, 24 hores construint el metro. I, de fet, la majoria de persones que treballaven eren de les persones immigrants d'Andalusia i Múrcia que venien a treballar i buscar una oportunitat a Catalunya. I, sobretot, en aquell moment que Catalunya estava creixent i amb modernitat i, per tant, era un bon moment per venir a Catalunya. I l'accident va succeir quan els treballadors estaven treballant i de cop i volta els murs laterals van cedir i va permetre pues, clar, que tot el sostre caigués sobre els seus propis caps. De fet, molts van quedar atrapats i van morir ofegats amb la terra. I de fet, aquest enfonsament va ser tan gran i va moure tanta terra que va fer un forat a la pròpia capa del carrer. I de fet, treballadors que estaven al carrer fent el formigó van caure a baix. Però aquests són els que més van resultar ferits. I, de fet, l'accident també va afectar el tramvia, que passava per aquella zona, les vies van quedar penjades, per tant, un merder, que diguéssim
sí,
així.
Sí, sí. Vamos, perquè no hi havia els cotxes d'ara, sinó que s'està tallat el carrer segons dies.
Exacte. I, de fet, els serveis d'emergència es van desplaçar ràpidament, però, clar, el rescat és complicat. També avui en dia, en aquell moment, encara ho era
encara més.
Encara més
amb els mitjans.
Lo curiós... Bueno, en aquell moment la notícia no va ser tan important. Molts pocs diaris la van mencionar i els que ho mencionaven el posaven en pàgines pel mig, no era ni portava. I de fet hi ha dues teories. La primera és que el túnel no estava ben reforçat, per tant culpa dels treballadors, o la segona és que els arquitectes no havien
tingut en compte,
no havien tingut en compte que passava una riera per aquella zona, una d'aquestes tantes que hi ha a Barcelona de rieres subterrànies. Però el que sí que queda clar és que aquest accident va quedar tapat, fins i tot pels propis caps de l'obra, que el dia següent van obligar a treballar els treballadors. Els treballadors que no havien resultat ferits van voler parar les obres per mostrar els condols, però els van obligar, fins i tot la pròpia policia, els va obligar que seguissin. I de fet es pensa que l'empresa és qui ho va tapar, perquè en aquell moment estaven competint amb una altra empresa que construïa una altra línia de metro. Per tant, volien acabar abans
que
per seguir fent les altres més línies que vindrien més tard. De fet, avui en dia encara es fa silenci. Aquest any hem celebrat el centenari i no s'ha fet cap acte de reconeixement. Sí, es va penjar un paper en una farola d'una persona que ho viu i ho vol mostrar, amb el nom de les persones que havien mort i un ram de flors. Però, clar, cap institució...
Ni diari
va fer... Diari sí, perquè el 324 vaig veure que una mica sí. Però va passar molt desapercebut. I, de fet, molta gent de Barcelona ni coneix aquest accident, o gent fins i tot del propi carrer no coneix aquell incident que va passar. I per acabar, un 15 d'abril... Per tant, ahir, del 2015, es va aprovar al Parlament la creació del Moianès.
Mira.
Mira.
La comarca veïna.
Exacte.
La comarca veïna. Sí. Però molt bé, Pau, moltíssimes gràcies. I ara, com sempre, després de les explicacions del Pau, m'agrada incloure algun fet que es produís avui i que doni oportunitat d'escoltar una mica de música. I avui, justament, fa anys de la mort de Nino Bravo en un accident de trànsit. Avui fa 51 anys. Escoltem un dels seus temes, Un beso i una flor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón.
Quin dia es celebra avui? Doncs avui és el Dia Internacional contra l'Esclavatge Infantil, una efemèride impulsada en un primer moment per l'anomenat Moviment Cultural Cristià i recolzat després per moltes organitzacions que treballen pels drets dels infants. Potser sembla impossible imaginar-se que en aquests temps hi hagi esclavatge infantil, però lamentablement és una realitat que afecta més de 200 milions de nens a nivell mundial, que són molts. L'esclavatge infantil es manifesta a través de diferents formes de sotmetiment, entre elles treball forçós, trata infantil, esclavatge domèstic, matrimoni forçat, reclutament per a soldats o combatents, explotació sexual, etc. Aquests nens es troben assumint feines il·legals, perilloses i degradants. L'esclavitud infantil continua afectant la població més vulnerable, per això és important crear consciència i exigir-ne l'erradicació.
El Moviment Cultural Cristià i altres organitzacions van impulsar el Dia Internacional contra l'Esclavatge Infantil per honrar la memòria de Iqbal Masjid, un nen pakistanès que després d'escapar-se del treball forçat es dedicaria a la lluita pels drets infantils, però que seria assassinat el 16 d'abril de 1995. Ocorregut aquest fet lamentable i en vista de que es van trobar múltiples casos d'explotació i abús infantil, aquestes ONGs van decidir l'any 1997 mobilitzar-se i impulsar aquest dia. Anem a explicar quatre coses d'aquest noi que es deia Iqbal Masjid. L'any 1987, quan l'Iqbal comptava amb 4 anys, va ser cedit pel seu pare a una fàbrica de catifes a canvi d'un préstec que necessitava per pagar les noces del seu fill gran. L'amo de la fàbrica recuperaria els seus diners descomptant mensualment una part del salari, per la qual cosa el nen havia de quedar-s'hi fins al pagament total del deute. Treballava més de 12 hores diàries fent catifes, però els interessos i els nous préstecs que demanaria el pare, el deute va començar a créixer i a créixer, de manera que el nen no tenia una sortida possible. 5 anys després, el nen va conèixer el Ehsan Adnan, un lluitador contra l'esclavatge infantil, el que el va portar a deixar a la banda la por i dedicar-se a denunciar la situació que tenien els nens teixidors de catifes, convertint-se en un gran activista dels drets infantils. El seu activisme i les seves denúncies van començar a molestar moltes persones que se'n beneficiaven. L'any 1995, mentre anava amb la bicicleta, va ser assassinat d'un tret.
Ja es veu que això de reclamar els drets no agrada a tothom.
Mare meva, però una criatura.
Fixa't. Seguim, Marina. Qui va néixer un dia com avui? Doncs avui el programa serà eminentment musical. Per tant, comencem amb música. Endavant, Marina. Frederic Mompou i d'en Cauce neix a Barcelona el 16 d'abril de 1893 i mort també a la mateixa ciutat el 30 de juny del 1978. Fou un compositor català conegut sobretot per les seves peces per a piano sol, com la que acabem d'escoltar. De la fàbrica Tarbes, els Alts Pirineus, van arribar per establir-se a Barcelona a finals del segle XIX, Jean i Pierre d'Encausen. Es van situar a la faldilla, a la falda de Montjuïc. Prop d'aquest lloc vivien els Cominal, també d'origen francès, i ell, director de la Catalana de Gas de Barcelona. La seva filla, Ignàsia Modesta, es casaria amb en Jean d'Encausen. La més gran de les seves tres filles seria Josefina. Els Mompou, rics terratinents de Ginestar, Ribera d'Ebre, volien fer del seu fill, Frederic Mompou Montmany, un bon doctor en medicina, com ho havia ja estat el seu avi matern. No obstant això, es va inclinar per les lleis i va arribar fins al notariat, després d'estudiar a la Universitat de València. Es va casar amb la Josefina d'Encausen Cominal i van tenir tres fills. El primer, Josep Joan Modest, mort prematurament. El segon, Josep, i admirat pintor que aconseguiria justificat renom, i el tercer, Frederic, batejat a la Catedral de Barcelona.
Mompou era conegut com a minimalista musical, destacant-se per les seves composicions breus i aparentment improvisades. Les seves principals influències provenien d'impressionismes francès, creant un estil que posava èmfasis en petites formes musicals. Incorporava elements com obstinats, imitacions de campanes i una qualitat sonora a meditativa, descrita com la veu del silenci per Lionel Salter. A l'abril del 2011 s'estrena a Berlín el Theaterforum Kreuzberg, una versió teatralitzada. Suburbis de Frederic Mompou, del seu àlbum, la companyia escènica de 360 graus fou la promotora i creadora d'aquest espectacle inèdit que encara es programa a teatres catalans i alemanys. A l'any 2006 va ser creada per la pianista Carme Bravo, cònyuge i hereva universal de Frederic Mompou, l'entitat Juventus Musicals de Barcelona i Joan Millà i Francolí, la Fundació Frederic Mompou, per a la difusió de l'obra del compositor, entitat que l'any 2008 presentà una quarantena de peces per a piano inèdites, datades del 1911 al 1920, així com algunes de la dècada dels 40. Enguany, la Fundació Frederic Mompou segueix investigant i difonent l'obra i la persona de Frederic Mompou.
Anem ara, doncs, a un altre músic i escoltem un tema musical que amb aquest programa ha sonat moltíssimes vegades. Thank you. Enrico Nicola Mancini, conegut com a Henry Mancini, nat a Cleveland, Ohio, el 16 d'abril del 1924 i mort a Los Angeles, al Califòrnia, el 14 de juny de 1994, fou un músic estadounidense conegut per les seves composicions de bandes sonores com ara La Pantera Rosa o Hatari, amb peces com Baby Elephant Walk, que es van fer molt cèlebres. Va treballar a les ordres dels directors Blake Edwards, Howard Hawks, Anthony Mann, Paul Newman, Vittorio De Sica i Orson Welles, entre d'altres. Sovint se'l considera com un dels compositors més importants de la història del cinema. Al barri de la petita Itàlia de Cleveland es va criar, els seus pares eren immigrants italians. Als 8 anys, Mancini va començar a aprendre el flautí. Després de graduar-se a l'escola secundària a l'Equipa del 1942, Mancini va assistir per primera vegada a la Carnegie Institute of Technology, actualment Carnegie Mellon University, a Pittsburgh. Les primeres passes en el món de la música les va fer com a integrant de la banda Sons of Italy, Pennsylvania. Durant la postguerra, la música de cinema es va allunyant gradualment de les partitures simfòniques, donant pas a una nova generació de compositors, alguns dels quals procedents de l'anomenada música lleugera i del jazz, com és el cas de Henry Mancini.
Cap a mitjans de la dècada de 1950, el gran públic prefereix aquelles cançons senzilles i romàntiques que comencen a sortir a les pel·lícules, cosa que provoca un canvi en l'actitud dels estudis cinematogràfics cap als compositors. Els estudis de Hollywood van aprofitar aquesta nova tendència del públic per demanar als músics composicions rítmiques, alegres, romàntiques i que es poguessin editar fàcilment en un disc. Així, quan acabava la Segona Guerra Mundial i dins d'aquest nou ambient musical, Mancini entra a treballar als estudis cinematogràfics de la Universitat Universal Studios, on arranja, orquestra, supervisa i compon, abordant una àmplia gamma de gèneres, des del terror fins a la ciència-ficció. Així li dona l'oportunitat d'experimentar sonoritats noves amb diversos instruments.
Hem escoltat el tema de La Pantera Rosa i ara escoltem Moon River Cha-Cha-Cha.
Thank you.
Malgrat la bona feina que durant 6 anys havia desenvolupat, l'acomiaden de la Universal per una reducció de plantilla. És llavors que fa la seva primera feina en solitari en la banda sonora de la pel·lícula Touch of Evil d'Orson Welles. Poc temps després coneixerà el director de cinema, Blake Edwards, amb qui començarà una relació professional que durarà 30 anys i en qui fa 28 pel·lícules. Guanyarà una gran quantitat de premis i la fama com a composició de bandes sonores. El primer treball que faran junts és la pel·lícula Esmorzar amb diamants del 1961, que hem escoltat ara el seu tema. Adaptació de la novel·la de Truman Capote, que ven més d'un milió de discs i Henry Mancini guanya 2 Oscars. A la millor cançó Moon River, interpretada per la mateixa Audrey Hepburn, i a la millor partitura original, i a partir d'aquest moment la seva producció és imparable. Va morir a Los Angeles, Califòrnia, afectat d'un càncer de fetge. Acabem escoltant un fragment del tema Peter Gunn. Parlem ara d'una escriptora de casa nostra. Anna Gual, nata a Vilafranca del Penedès el 16 d'abril de 1986, és una poetessa catalana. Ha publicat diversos poemaris, entre els quals destaquen la trilogia Arrel Trinitat, formada per Molsa, El Tubercle i altres semideus. I Ameba, volum amb el qual va aconseguir el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni. Amb Les ocultacions, un llibre que recorre els llocs ocults de la geografia personal de l'autora i intenta posar llum als misteris de l'existència. Guanya el Premi Miquel de Palol de Poesia el 2022. Escoltem un dels seus poemes, l'anomenat Danatges.
Miro a través del vidre. Qui sou? Ocells que veniu a xocar a la meva finestra. Marxeu! La porta de la cambra no té pany. Entreu, entreu pel forat fosc de la nova vida. Gemegaré i us atendré, i us mostraré la creació gelatinosa. Fa anys varen portar ous a les monges perquè el vent em fos favorable, però no es van obrir. S'han cremat encès al costat del dit gros del meu peu perquè l'animal es girés i així ens ho ha fet. Això demostra que el nadó té més força que els déus. M'agradava ballar amb el ventre en flames. M'agradava el singlot nocturn aliè. On és la quietud? On és el silenci de la llar? Potser no les recuperaré, però qui sap si la volia.
I després d'escoltar aquest poema, tornem a la música.
When you're on, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the of a storm is a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on.
Parlem de Roy Hamilton, nat a Leesburg, Georgia, el 16 d'abril de 1929 i mort el 20 de juliol de 1969, que va ser un cantant nord-americà. Combinant la tècnica semiclàssica amb el sentiment tradicional del gospel negre, va portar a soul el cant de Great American Songbook. El major èxit comercial de Hamilton es va produir entre 1954 i 1961, quan va ser l'artista més prolífic d'Epic Records. Els seus dos enregistraments més influents, I'll Never Walk Alone i Unchained Melody, es van convertir en els primers dos èxits número 1 d'Epic quan va encapçalar la llista Ribbon Blue de Billboard el març de 1954 i el maig del 1955, respectivament. Dels primers dels Estats Units, quan Unchained Melody va aconseguir el lloc número 6 el maig del 55. Hem escoltat la You'll Never Walk Alone i ara escoltarem Unchained Melody.
Darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still my love, I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea. To the sea, to the open arms of the sea. Lonely river sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, darling, I've hungered for your touch.
Tornem ara a parlar d'una escriptora. Alegria Julià i Danés, nascuda al Guinardó, Barcelona, el 16 d'abril de 1945. És una escriptora catalana que ha conreat la literatura infantil i juvenil. Alegria Julià va néixer al barri de barceloní del Guinardó, com hem dit, i va iniciar la seva formació a l'Escola Municipal del Parc del Guinardó. L'escola comptava amb una nodrida biblioteca on es va començar a interessar per la lectura i més tard per l'escriptura. Va exercir de mestre durant molts anys a les escoles Grimm, el CEIP Tres Fonts i CEIP Lope de Vega, tots tres de Barcelona, i a l'escola Àngel Guimarà de Pallejà. També va fer d'assessora didàctica al Servei d'Ensenyament de Català i va tornar de nou a les aules a l'escola Pau Casals Gràcia, on es va jubilar. Actualment segueix tenint contacte amb les escoles, li agrada encomanar als nois i noies l'afició per la literatura. Continua vivint al Guinardó, un barri amb més tradició d'escriptors que considera propici per la creació literària. Ha publicat contes a la revista Cavall Fort, reculls de contes i diverses novel·les.
A Gent del Mar, del 1997, s'hi reflecteix el seu amor pel mar.
herència de la família del seu pare, que era de Vilassar de Mar, lloc on està ambientada la novel·la Estiueja a Moià, la capital del Moianès. I els paisatges i les tradicions d'aquesta comarca són la font d'inspiració de la seva novel·la Un romà del segle XX, del 91, i del recull Contes de la Festa Major, del 95. Allà, a més, va fer amistat amb el dibuixant Josep Lluís Martínez i Picanyol, més conegut com a Picanyol, que va ser il·lustrador dels llibres Un romà del segle XX i Contes verticals, el 2008. El llibre Un romà al segle XX tracta d'un soldat romà que fa un salt en el temps i apareix misteriosament a Moià, en ple segle XX, mentre se celebrava la tradicional desfilada dels romans del Dijous Sant. Barrejat entre la gent disfressada, el soldat passarà desaparegut, desapercebut per a tothom, menys per al Pere i a l'Andreu, dos germans que l'acolliran secretament i miraran de reconstruir els fets que l'han dut fins allà.
I acabem aquesta estona que ens queda de programa amb una altra música. Ens poses la cançó, Marina? Segur que us sona a tots d'una pel·lícula muda aquesta cançó. És Charles Spencer Chaplin, nat a KBS, Londres, el 16 d'abril de 1889 i mort a Cossier-Bourbeuil el 25 de desembre de 1977, dia de Nadal, conegut com a Charles Chaplin, Charlie Chaplin, o encara més com a Charlotte, en català, castellà, portuguès i francès, qui va ser un actor, compositor, productor i director de cinema. És considerat com un dels millors mims i pallassos de la història del cinema. Actuava, dirigia, escrivia els guions, componia la música i produïa les seves pròpies pel·lícules. Chaplin fou una de les persones més creatives de l'època del cinema mut i va influir molt en altres actors. La seva vida artística va durar més de 65 anys, des dels escenaris victorians i els music halls britànics quan era un artista jove, fins a gairebé la seva mort a l'edat de 88 anys. La seva vida va tenir molts alts i baixos, movent-se entre l'adulació i la controvèrsia. El seu principal personatge era Charlotte, conegut com The Tramp al món anglosaxon i Carlitos al Brasil. Charlotte és un rodamón amb aires refinats de gentilhome. La seva vestimenta típica era una corbata estreta, unes sabates i uns pantalons valdés, un barret fort i un bastó de bambú, la cara adornada amb un bigoti esquifit. Part pallasso, part marginal social i part filòsof, l'alter ego de Chaplin es va convertir immediatament no només en la figura més coneguda i estimada del món, sinó en un símbol de la humanitat castigada per la Guerra Mundial. Un ésser agredit per la vida, però sempre decidit a mantenir la seva dignitat i respecte per si mateix. Seria inabastable poder descriure tota la seva vida, però ens quedem amb la part del compositor. Per començar, hem escoltat el tema Smile, de la pel·lícula Temps Moderns. Escoltem, per tancar aquest bloc, un trosset, un fragment del tema Candilejas, compost per ell i que va ser mereixedor d'un Òscar a la millor música original. Escoltem-la en la versió de Frank Purcell i la seva orquestra. Thank you. la proposta de la Gemma.
Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella, d'Ona Codinenca. Com esteu, Daniel, Anna, Marina, Pau? Espero que estigueu tots molt bé. Per nosaltres és una setmana molt especial. Bé, la setmana que ve és molt especial, perquè resulta que justament el dimarts és Sant Jordi. Ja ho sabeu, segur que esteu tothom esperant amb moltes ganes per veure les novetats literàries i tot el que ens porta sempre aquesta festa tan bonica, catalana, tan catalana, de l'amor, de les roses i dels llibres. Per als escriptors és una diada molt i molt especial, la més especial de l'any. Sabeu que les editorials, les llibreries i els autors és quan tenim més visibilitat. I això és molt important perquè, ja sabeu, la cultura ens mou, la cultura és l'única esperança que té aquest món tan boig en el qual ens estem desenvolupant últimament. La cultura és el que ens dona ulls per poder veure amb més claredat al nostre voltant. I els llibres són una de les coses que ens donen més empatia i ens ajuda més a culturitzar-nos. Siguin de l'estil que siguin, t'agradi el que t'agradi llegir, sempre trobaràs el llibre que t'agradarà, a tu especialment, a tu concretament. Llavors, us volia dir que la setmana que ve, el dimarts, nosaltres, els autors d'Ediciones Meiga, perquè bé, també ja sabeu que també treballo amb Planeta, però són llibres digitals i els que tenim de distribució, els que tenim en paper, són els d'Ediciones Meiga. I volia dedicar aquest espai, una miqueta, a aquesta editorial petita d'Ourense que dona moltes oportunitats a autors menys coneguts, però molt, molt i molt bons. Aleshores, aquesta diada estarem a la plaça Universitat tot el dia, el dimarts, i bé, en el puesto número 4. Si veniu a Barcelona i voleu passar per allà, ens trobareu, en el puesto de Meiga. I allà tenim doncs autores fantàstiques, com Cris Ferro, com Litzy Quintas, com Beko Hidesu, que continuarà portant el seu llibre de la Medium, que està a punt de sortir ja la segona part, la Medium 2, segon trimestre. I també tenim de la Raven Peric, el llibre Flor d'Invierno, Confessiones d'una mujer trans, un llibre molt dur i molt, molt, molt bonic que ajudarà a moltes persones a conèixer un punt de, com dir-ho, de la natura humana una miqueta ocult i desconegut, i a qualsevol persona que alguna vegada s'hagi sentit una miqueta fora de lloc. És un llibre que li pot ajudar molt, perquè és un llibre de coneixença, de conèixer-se amb un mateix, a una mateixa, de saber qui ets, d'acceptar-te i d'estimar-te tal com ets. Així que us el recomano molt. Flor d'Invierno. I bé, també us puc dir que estaran amb nosaltres dos autors fantàstics. Un d'ells és en Raúl Sánchez, que acaba de publicar el seu segon llibre, Nido de Àguiles. El primer va ser Ciutat de Rates. Tots dos llibres tenen un factor comú, un detectiu que es diu Luis Costa i està ambientat, és una novel·la històrica i policiaca, ambientada a la Barcelona de 1940, quan a Espanya ja havia acabat la Guerra Civil, però la Guerra Mundial estava plenament, que acabava de començar. I què passava a Barcelona? Doncs molts i moltes no ho sabem, però el que hi havia era molts nazis que tenien molts quarters generals en llocs com l'Hotel Ritz i que van fer, per exemple, una parada de llibres a la universitat, de la plaça Universitat, justament van fer una fira del llibre alemany i allà estava tot ple d'esvàstiques. Això sembla increïble, però és veritat. I el nostre amic Raúl Sánchez parla de totes aquestes coses en una novel·la estupenda, que és aquesta que acaba de treure, Nido de Àguiles, on el seu detectiu Luis Costa es veu embolcallat en un cas del més interessant i controvertit i que, mentre que el resol, ens donarà a conèixer moltes coses de la Barcelona de 1940. Ah, i també us volia parlar d'Alberto Campos, que també estarà amb nosaltres el dia de Sant Jordi, a la Plaça Universitat, com us dic, i ell presenta el seu nou llibre. Es diu Jonás, ¿dónde vas? És un viatge de coneixement, un viatge cap a l'interior d'un mateix. Bueno, en realitat és la vida d'un noi que surt de casa seva perquè sap que alguna cosa li falta i vol conèixer món. i vol trobar aquestes coses que li falten. I coneix un munt de persones que a cadascuna li explica les seves històries, i ell va fent una composició i va caminant a través d'aquests relats de les persones que li van explicant, va trobant pistes i dades que al final necessita ell per trobar-se amb ell mateix i per descobrir qui és en realitat. Doncs bé, amb totes aquestes novetats, us torno a convidar, sisplau, passeu per les llibreries, passeu per les fires, a Granollers faran la trobada d'autors del Vallès, com sempre, i a Barcelona ja sabeu que sempre està ple de puestos de llibres. Si ens veniu a veure, encantadíssims de veure-us, i si ho feu, com si no, fantàstic que passeu un dia de cultura i un dia envoltats i envoltats de llibres, que són el millor que podem tenir al nostre voltant, que bé, ens fa treure una mica de les nostres cabòries diàries. I amb aquesta salutació de Sant Jordi us envio tots una gran abraçada i que passeu una fantàstica nit i una fantàstica setmana.
Moltes gràcies, Gemma, i bé, fins aquí el programa d'avui. Músics, escriptors, fets, tot té cabuda en aquest acau d'orella. L'únic que pretenem és que